Bé, bona tarda de nou. Continuem la nostra sessió, una mica maratoniana, però que espero que després d'aquesta pausa doncs, tots estarem més una altra vegada frescos. Ens venen dues ponències molt interessants perquè passem una mica del discurs més teòric, més conceptual, més de recerca, a l'anàlisi d'experiències concretes. En el primer cas, doncs donarem la paraula a Joana Conill. Joana Conill és historiadora de l'art i també ha fet estudis de direcció de cinema, però pel que l'hem invitat aquí no és per això, sinó perquè també, entre altres activitats, ha estat treballant a la Universitat Oberta de Catalunya, a l'Institut Interdisciplinari d'Internet, i el que li hem demanat és que ens expliqui un projecte que han fet que és, em sembla que es titula, o una mica el que analitzen diferents experiències d'activitats econòmiques alternatives, que és un estudi que justament s'acaba de publicar i que ens ha portat aquí, que serà presentat doncs, els propers dies, que es diu Otra vida es posible, pràctiques econòmiques alternatives durante la crisis, de Joana Conill, Amàlia Cárdenas, que havia de ser aquí però que no ha pogut venir, Manuel Castells, Svetlana Levick i Lisa Serbon. En tot cas, doncs, sabeu que aquest llibre doncs, podeu tenir, estarà a la biblioteca, però podeu també adquirir si us interessa. I, com deia, és un estudi doncs, molt interessant que agraïm que hagi volgut estar aquí per presentar-se. Gràcies.
He d'apartar aquí, no? Sí? Em sentiu, oi? Bueno, moltes gràcies. Ens vam conèixer el Congrés Internacional del Decreixement i ara ens tornem a veure aquí, o sigui que moltes gràcies per haver-nos convidat, tot i que l'Amàlia no ha pogut venir. Com ha dit el Rafael, el nostre estudi és de pràctiques econòmiques alternatives a Catalunya des de l'any 2009 a l'any 2012. Ara us explicaré què és això. Però abans de començar, una cosa que ha sortit molt al nostre estudi, en totes les entrevistes i en tots els col·lectius que hem anat observant, que és com una mena de fil conductor, és el tema de la participació, no? I participació vol dir que se sentin totes les veus. I donat que ara estaré jo parlant una estona i tots vosaltres que sou molts escoltant, sí que us volia demanar, com perquè la xerrada sigui una mica més participativa, doncs fer una cosa que vam fer a una xerrada a Amsterdam, i és que vam demanar a la gent del públic que dibuixés la casa dels seus somnis. I van sortir coses molt interessants, que després quan vam mirar tots els dibuixos tenien molt a veure amb el que havia sortit a les entrevistes que vam fer. Aleshores, com ha dit el Rafael, el dia 18 presentem el llibre, que és el resultat de 3 anys de recerca. Jo ens havia pensat que si us venia de gust, mentre jo parlava, si volíeu dibuixar la ciutat dels vostres somnis, i així el dia 18 de febrer els hi podré demanar a la gent que vingui si volen dibuixar la vida dels seus somnis i així podrem fer amb gent de diferents llocs una cosa una mica participativa, una mica de feedback, que sembla una tonteria però ara la xerrada veureu que no ho és, amb el que explicaré. O sigui que si us animeu mentre m'escolteu que anar dibuixant i després fem un recull, doncs si no teniu cap problema us ho agrairé molt. Els dibuixos que van sortir a Amsterdam són aquests. Estan penjats a internet i bueno, ara veureu el que ha sortit a la recerca, que té molt a veure amb aquests dibuixos. A veure això, així. La idea de la xerrada d'ara és explicar el que hem fet en aquesta recerca i quins resultats han sortit. Veureu que una part molt important d'aquesta recerca és aquest documental i aleshores us passaré una miqueta del documental, que serà d'alguna manera la manera de fer venir aquí la veu de tota la gent que ha participat en aquesta recerca, que és molta, i després a veure si podem establir un diàleg entre tots i totes. Bueno, el nostre estudi es diu Cultures Econòmiques Alternatives a Catalunya. Jo sóc la Joana i havia de venir l'Amàlia, que no ha pogut venir, i estem a l'IN3 de la UOC. El nostre objecte d'estudis són les pràctiques econòmiques alternatives. I què és això? Doncs nosaltres definim per pràctiques econòmiques alternatives els processos de producció, de consum i d'intercanvi, on l'objectiu d'aquestes persones és satisfer les seves necessitats. I el diferenciem de l'economia convencional, perquè a l'economia convencional l'objectiu sempre és maximitzar el benefici. I això fa que tota l'economia que creix al voltant de l'economia alternativa sigui radicalment diferent de la convencional, perquè l'objectiu no té res a veure. L'economia alternativa està al servei de la vida. De fet, anteriorment la facultat d'economia estava a la facultat de filosofia, perquè l'economia tenia a veure amb coses filosòfiques, no? Amb el sentit de la vida, què és la vida, quines necessitats tenim i com les satisfem i què considerem que és una vida satisfeta, una vida plena o una vida feliç. Ara l'economia no té res a veure amb això. I per tant, la paraula necessitat és molt important en tota aquesta economia alternativa. Pràctiques econòmiques alternatives, n'hi ha moltes. Nosaltres, per clarificar una mica aquest objecte d'estudi, vam fer aquest mapa. Aquest mapa va sortir de les entrevistes que fèiem, és a dir, de com la gent agrupava aquestes pràctiques. Està en anglès? Perquè ens posem d'acord una mica del que estem parlant. Doncs, dins de producció trobem els bancs de llavors, la producció agroecològica, les cooperatives de consum, a intercanvi estan les xarxes d'intercanvi de coneixement, les xarxes d'intercanvi de béns i serveis, els bancs de temps, les xarxes d'intercanvi moneda social, la banca ètica, les cooperatives de crèdit, les cooperatives d'habitatge, els centres socials ocupats, les cases ocupades, la masoveria urbana... Totes aquestes coses nosaltres les posem dins del mateix sac i creiem que és el nostre objecte d'estudi. Què passa? Que quan ens posem a fer entrevistes hi ha un grup de gent que té molt clar de què estem parlant, que són les persones que dediquen molt de temps a aquestes pràctiques i ens posem molt, clarifiquem molt ràpid de què estem parlant i per tant els hi podem preguntar què pensen sobre això, però ens trobem moltíssima gent que quan li preguntem per economia alternativa no té ni idea de què li estem parlant. I això per nosaltres és un greu problema, no? Perquè no, la nostra recerca no tenia voluntat només de saber l'opinió d'un grup de gent que fa aquestes pràctiques, sinó de l'opinió de tota la societat sobre aquestes pràctiques i veure quin és el nivell de difusió. Aleshores, la solució que vam trobar per poder preguntar a tota la societat què pensaven sobre aquestes pràctiques era fer un documental que fos una mena de catàleg. I aleshores vam fer el documental Homenatge a Catalunya 2. Es va fer el 2010, és Creative Commons, el podeu trobar a internet, i és un documental que després us ensenyaré una part, que ja us dic, la meitat del documental és descripció de pràctiques, és com una mena de catàleg de tot el que s'està fent a Catalunya. I la segona part del documental analitza el discurs de les persones que participen en aquestes pràctiques, que això ho explicaré una mica més endavant. Per tant, aquest documental, com que el vam fer abans de començar la recerca, no és representatiu de quantes pràctiques s'estan fent a Catalunya i qui les fa o qui no les fa, i tampoc és conclusiu, perquè no havíem fet la recerca encara, però sense el documental no podíem arribar a cap conclusió. Però la cosa bona d'aquest debat és que, precisament perquè no és conclusiu, sinó que mostra un fenomen, incentiva molt el debat i el diàleg. Aleshores, una cosa que ha passat amb aquest documental és que únicament la nostra web, que és on es pot trobar el documental, a dia d'avui té 40.000 visites. I si poses al Google Homenatge a Catalunya 2, arribes fins a 20 pàgines d'entrades, 20 pàgines on a cada pàgina hi ha moltes entrades, i hi ha informació al documental. Això què vol dir? Que és un documental que s'ha viralment, nosaltres no hem fet promoció d'ell, sinó que boca a orella s'ha difós moltíssim. I això crec que és molt interessant d'analitzar, perquè això vol dir que hi ha una confusió molt gran sobre què és l'economia alternativa o què no és l'economia alternativa. I això es demostra amb el fet que quan l'intentes explicar a algú quina diferència hi ha entre una cooperativa de consum o Nal Veritas, quina diferència hi ha entre ser hippie, tenir un hort comunitari, la publicitat de l'envàs on vas, la gent no té eines per resoldre aquesta confusió. És a dir, la gent no té capacitat d'anàlisi per saber de què estem parlant. I això, al meu entendre, és molt greu, perquè l'economia és el que és una de les coses que condueix la nostra vida, una de les més importants, de fet. I això passa també amb aquestes paraules que a vegades ens costa una mica d'entendre, no? Ara està molt de moda el tema dels commons, fa uns anys estava, fa no gaire, estava molt de moda el tema de les transition towns, abans havien estat de moda les slow cities i abans havia estat de moda el tema de l'ecològic. Però la gent no acaba d'entendre quina diferència hi ha, no? Per tant, el problema de base és que la gent no sap analitzar. I per tant, nosaltres creiem que el fet que aquest documental s'hagi difós tant és perquè si aquestes pràctiques les agafes una a una, no les pots analitzar. Lo interessant d'això és posar-les totes juntes i analitzar-les en conjunt, perquè és quan et surten patrons i pots entendre què té a veure això amb l'economia. I en aquest sentit, també és molt important que si tu estàs donant patrons, el que estàs fent és inspirar la gent. I això trenca molt la forma en què la gent aprèn el que és l'economia. Si tu li expliques a una persona, una d'aquestes, què és una cooperativa de consum, li estàs donant una recepta. Però si li ensenyes tot això, el que estàs fent és inspirar aquella persona perquè agafi aquests patrons, entengui aquests patrons i ho adapti per a construir les seves pròpies pràctiques, no? I mira, en aquest sentit hi ha una frase del Schumacher que surt a la introducció d'un llibre que potser coneixeu alguns de vosaltres, que és el llibre aquest de l'horticultor autosuficient, del John Seymour, algú que hagi fet permacultura, no? Doncs la introducció hi ha una frase que crec que és molt, molt important, que diu que els pioners no són per ser imitats, sinó per aprendre. I la funció d'aquests pioners, que en aquest cas podria ser la funció d'aquestes pràctiques, és que ens mostren el que es pot fer, però cada un ha de decidir el que ha de fer. I és així com jo analitzo com és que aquest documental s'ha difós tantíssim. Aleshores, tornant a la investigació, el documental, com us deia, va ser una eina de recerca, perquè gràcies al documental aleshores vam poder començar a preguntar a gent que no estava tan involucrada o gens involucrada en aquestes pràctiques quina opinió tenia sobre aquestes pràctiques. I d'aquí és on ha sortit el material més gran de la nostra investigació. Llavors el que vam fer van ser grups de discussió focalitzats on abans de venir els demanaven que haguessin vist aquest documental. Per tant, un cop ja havíem vist el documental, ja podíem dir què penseu de les pràctiques econòmiques alternatives. Aleshores, amb tot aquest material de les entrevistes i dels grups de discussió, hem fet el que es diu una anàlisi de discurs de les entrevistes i han sortit unes paraules clau. I això és una de les nostres... D'aquí va sortir una de les nostres conclusions, al meu entendre, més importants, pel que fa a la part qualitativa, podríem dir, i és que aquesta economia és possible perquè s'aguanta amb una cultura. És a dir, l'economia convencional, encara que no ho sembli perquè està representada per les institucions, porta una cultura. El que passa és que la tenim tan integrada que és complicat veure que l'economia s'aguanta en una cultura, perquè l'economia és el que fas. És una acció que fas després d'haver pensat segons un sistema de creences. Per tant, primer és la cultura i després és l'economia, que és el mateix que dir que primer hem de canviar els nostres caps i després canviarem les nostres accions. I l'economia convencional o l'economia capitalista segueix aquest ordre, el que passa que no ho sembla. Per tant, l'economia alternativa també. L'economia alternativa és possible perquè hi ha un sistema de creences i un sistema de valors que la fa possible, que està abans de l'acció. Aleshores, aquí no es veu massa, però els valors, aquests valors d'aquesta cultura econòmica alternativa van sortir d'aquesta anàlisi que us he dit, de les entrevistes a persones que estaven molt implicades en les pràctiques econòmiques alternatives i dels grups de discussió. I aquests són els valors més importants. Dins de cada valor sí que pots anar traient petites coses, que al documental surten bastant representades. I aquests són els valors més importants que ens han sortit. Aleshores, faig una mica de repàs, no entro a fons amb tots, perquè crec que el més interessant és que després amb el diàleg, arrel de les preguntes que fem tots i totes, aprofundim més amb els que ens semblen més interessants o menys, no? Perquè el que és més important d'això no és tant explicar què pensa aquesta gent, sinó què pensem nosaltres, no? Aprofitant que som molta gent. I després, quan us passi el documental, sí que veurem una mica el tema del valor d'ús i el tema del treball, que és molt interessant. Aleshores, el final de la separació entre treball i vida té a veure amb el que seria una cosa que es diu l'ètica hacker, que és una cosa que va fer un filòsof que es diu Pekka Himanen, i és aquesta forma d'entendre el treball ja no com una obligació i com una cosa que requereix d'esforç i de sacrifici, sinó el treball com a passió, el treball com allò que ens agrada és allò que ocuparà la nostra vida i allò que ens agrada és allò amb el que nosaltres podem produir i oferir més als altres, precisament perquè ens agrada, no? I és una visió radicalment diferent de la visió clàssica del treball. I això és molt important en l'economia, perquè, per exemple, una cosa que ara està sortint molt als diaris és el tema del consum col·laboratiu. El consum col·laboratiu està molt bé, però l'economia no és només consum. L'economia és consum i producció. I si no tanquem aquest cicle no estem fent economies alternatives, només estem fent consum col·laboratiu. Quin problema tenim aquí? Doncs el problema fonamental que tenim és que som una societat que ha associat treball a feines hiperespecialitzades, hipermercantilitzades, i segurament molt poca gent dins d'aquesta sala té la vocació de que la seva feina sigui produir béns o béns, no? Tots tenim com grans vocacions, que això és un altre mite, el mite de les vocacions, vocacions de ser sociòlegs, filòsofs, advocats, però quasi, no és casual que quasi ningú de nosaltres vulgui ser pastor o vulgui fer roba o vulgui fer sabates. Però si ningú de nosaltres assumeix aquesta part de la producció, no estem fent economia alternativa. Llavors, un problema molt greu que hi ha aquí, que el moviment d'economia alternativa a França sí que el tenen un pas més desenvolupat, de la mateixa manera que quan va arribar l'agricultura ecològica a Catalunya, a França ja era una generació més que la portaven, doncs a França sí que hi ha molts joves que vivien al nord de França que estan baixant cap al sud i allà estan deixant les... No és una incitació que deixeu a la universitat, però hi ha molta gent que tenia feines universitàries, feines molt especialitzades, que ho ha deixat, ha anat al sud de França, on és més barat tenir terrenys, i ha començat a fer formatge, horts, carn, bioconstrucció, i entre ells s'organitzen amb xarxes, és a dir, tanquen el cicle de l'economia. I jo crec que això és fonamental, i això té a veure amb tot això de la confusió generalitzada. Ara de cop està molt de moda parlar de consum col·laboratiu, que està molt bé perquè estem introduint noves formes de fer les coses, però si no hi ha producció col·laborativa, doncs no estarem canviant l'economia. Després està el tema de superar la por, que això és un clàssic, no? el que ens impedeix canviar hàbits de la nostra vida és la por, no? La por al futur, normalment. Per això ara és una de les vies per les quals seguirà aquesta recerca, és veient quines formes de vida alternativa estan duent a terme persones de més de 65 anys. Perquè si detectem que hi ha nous models de vida en persones de més de 65 anys, una de les pors més grans que té la majoria de la gent entrevistada, que és la por a què faré sense la jubilació, es neutralitzarà molt. El valor d'ús de les coses. Això té a veure amb allò que parlàvem al principi de les necessitats. L'objectiu d'aquesta economia és satisfer necessitats. Per tant, fa falta un marc. Per parlar de necessitats hem de saber de quines necessitats estem parlant. Nosaltres normalment parlem de Max Neef, que té una teoria de les necessitats, no sé si la coneixeu, que és una matriu, allò de Maslow ja, allò que estudiàvem, la piràmide de Maslow ja va quedar molt enrere, i Max Neef parla d'una matriu de necessitats, i el més sorprenent d'aquesta matriu de necessitats, és a dir, ell ha fet un estudi de quines són les necessitats que tot ésser humà ha de satisfer per tenir una vida plena. Doncs el més sorprenent d'aquesta matriu de necessitats del Max Neef és que el 90% de les necessitats són necessitats, podríem dir, de relació. És a dir, d'identitat, de reconeixement, d'afecte. El 10% serien necessitats d'aliment, de calor i de vivenda. I això trenca radicalment la idea que tens de l'economia. Perquè si nosaltres entenem que l'economia és comprar coses i no entenem que l'economia també pot ser intercanviar afectes, torno al d'abans, no té res a veure parlar d'economia alternativa que parlar d'economia convencional. La paraula de cooperar. L'interessant de la cooperació és no només que és més ètica que la competició, sinó que és més eficient que la competició. I això crec que és un punt que després tornaré a tocar, i és que si volem canviar els models no només hem de parlar d'ètica, hem de parlar d'ètica sostenible. I això, al meu entendre, té una part de forma i una de contingut. El tema és com generem xarxes en les que tinguem una ètica i la forma d'organitzar-nos respongui a aquesta ètica. I això ho dic perquè normalment quan es parla de cooperació se li dona molta importància als valors cooperatius, però per sobre d'això hi ha un tema que és també molt sorprenent, i és que les empreses cooperatives estan aguantant molt millor la crisi que no pas les SL. Això què vol dir? Que és evident que les cooperatives tenen uns valors cooperatius, però el més important, o no el més important, però igual d'important, és que són més sostenibles. Per tant, ja no parlem de hippies que tenen una ètica i això ja justifica que haguem de fer les coses per militància, sinó que sabem que si fem les coses així seran sostenibles i aquesta militància en la que creiem o aquesta ètica en la que creiem també serà sostenible. Una paraula molt important en tot aquest canvi de model és el tema del prosum. I el posem aquí al costat de cooperar, perquè cooperar, tots aquests valors, torno un moment enrere, tots aquests valors els podríem agrupar, que de fet és com estan agrupats en aquest mapa, en tres grans valors, no? Normalment, quan descriuen el que és l'economia capitalista, s'acostuma a dir que l'economia capitalista és insostenible, és violenta i és competitiva, no? Allò que us he dit abans de que l'economia convencional està basada en una cultura, doncs aquesta cultura és molt violenta, molt violenta. I violència vol dir que dues necessitats diferents es contraposen i no només no arriben a cap acord, sinó que comencen a lluitar entre elles i a tenir formes violentes d'actuar, no? Això és el que passa cada dia quan entres a una botiga, perquè generalment quan tu entres a una botiga el que vols és trobar una cosa la més barata possible. Però el que vol la persona que tens davant, que a més està així confrontada, és vendre-te-la el més car possible. Això és una relació de violència. I això no té res a veure amb les relacions que estableixen dues persones en un mercat d'intercanvi, on el que fan és arribar a un acord, però abans s'han explicat quines necessitats tenien. I això per què és? Perquè la cultura convencional, aquesta violència es basa en que confronta falses identitats. La falsa identitat de que jo, quan vaig a comprar, soc consumidora, i la falsa identitat de que aquella persona, quan està venent alguna cosa, només és venedora o productora. Però això és fals, perquè jo a la meva vida tinc una identitat molt més diversa i molt més rica que això. Jo, a la feina, compro, produeixo, treballo, tot això sóc jo, i l'altre també. Però juguem al joc de que en aquell espai juguem a que jo només tinc una identitat, l'altre només té una identitat, i a més estan confrontades, no? Que això és un tema que després en parlarem, que és molt interessant, que és el tema de les identitats tancades o les identitats diverses. Aleshores, l'interessant d'aquests valors és que superen aquests grans tres pilars de la cultura capitalista, no? I aleshores aquests valors es basen en que són sostenibles, en que són no violents i en que promouen la solidaritat. Tot això ho deia perquè quan parlem de cooperar, el que és molt interessant és que quan cooperem estem superant les relacions de violència i entrem en el terreny de les relacions de cooperació. I com ho aconseguim això? Doncs perquè dues persones es relacionen amb unes identitats que ja no les confronten, sinó que les fan iguals. I aquí és quan entra la paraula de prosumidor. Prosumidor és un concepte molt interessant perquè tanca el cicle de l'economia i és una barreja entre productor i consumidor, o entre producció i consum. És a dir, la vida no és que hi ha consumidors i productors, la vida és que tots som consumidors i productors. El que passa que allò que ens han dit de que hem de ser dissenyadors, advocats i no podem ser pastors, ens ha separat tant la relació que jo tinc dins del meu cap entre el que produeixo i el que consumeixo, que em costa molt entendre'm a mi mateixa com a prosumidor. Aleshores, un concepte que surt molt en l'economia alternativa és aquest del prosum. I una cosa molt interessant del concepte del prosum és que quan es relacionen dues persones en les xarxes d'economia alternativa, ja no són un consumidor i un productor que són identitats contraposades, sinó dos prosumidors que tenen la mateixa identitat, que estan al mateix nivell i que per tant ja no tenen una relació de violència, sinó una relació de cooperació. Un altre tema fonamental és el tema de la creativitat. Tota aquesta gent fica la creativitat en el centre de l'activitat humana. I la creativitat, de fet, lliga de ple amb el tema de la producció. No? Produir és el que jo puc fer. I una cosa que ha sortit molt a les entrevistes és que un obstacle molt gran que té la gent quan entra en una xarxa d'intercanvi de béns i serveis és que quan li pregunten què necessita, doncs té una llista llarguíssima de tot el que necessita, però quan li pregunten què saps fer, diu, re, jo no sé fer res. I ens penses, a veure, com pot ser que en plena societat de la informació i del coneixement no sàpigues fer res? I és cert, la gent, si vosaltres feu l'exercici de pensar què sabeu fer, bueno, jo ho faig molt sovint i trobo que sé fer molt poques coses, no? En canvi, si lligues el fer, el donar, el produir amb la creativitat, la cosa canvia bastant. El tema de ser natural, bueno, és un joc de paraules que té a veure amb la importància de la natura i amb la relació amb la natura i amb el tema d'atrevir-se a ser un mateix, no? Anar més enllà de les identitats del que crec que he de ser, sinó ser un mateix realment i d'aquesta manera podrem tenir relacions molt més sanes. Aleshores, a l'últim lloc està el tema de que els conflictes són positius, que això vol dir aprendre a conflictuar, el tema de trencar amb el patriarcat i el tema de més enllà de la soledat. I això per mi és molt interessant perquè és el que us deia abans, de que no només hem de fer una ètica, sinó hem de fer una ètica que sigui sostenible, és a dir, en aquestes noves formes d'economia, el com i el què han de ser igual d'importants. I doncs, jo crec que aquestes tres formes, que són valors culturals, parlen més del què que del com. Ai, perdó, parlen més del com que del què, però estan al mateix nivell. No? I és lo interessant d'aquesta cultura, que li dona la mateixa importància a què fem i a com ho fem. I aquí és on entra el tema dels conflictes i el tema que jo li dic visió de gènere. No, no sé si coneixeu el que és l'economia feminista. Això què vol dir? Algú coneix? Podeu aixecar la mà així discretament, que no us veurà ningú de darrere, si feu així. Val, no em queda clar, però... Bueno, diguem que no ho sabem. Val, doncs el tema de l'economia feminista lliga molt amb el tema de l'economia alternativa, després ho explicaré, però no s'acaben de donar la mà. I amb tots aquests tres valors que jo he posat en vermell, crec que és important parlar d'una cosa. Per començar, quan la gent veu aquest documental o quan veus aquest superunivers de pràctiques econòmiques a Catalunya, que sembla que Catalunya sigui un món meravellós on estan passant moltíssimes coses, i ho és, no? Però no només Catalunya sinó tot el món, la gent s'acostuma a quedar bastant mosca perquè diu, home, això està molt bé, no? Però sembla que aquesta gent no tingui problemes. I tenen raó, no? Perquè quan ensenyes el que s'està fent, t'oblides una mica d'ensenyar els problemes. Això ho dic perquè sí que tenen problemes, però un dels problemes més greus que tenen no és probablement els que ens vindrien al cap. No sé si atrevir-me a fer-vos una pregunta, però em surt la temptació de fer-ho. Quins problemes creieu que tenen aquestes persones? L'obstacle més gran que tenen per tirar endavant? Algú que es vulgui construir una casa, que vulgui fer una cooperativa d'habitatge, que vulgui fer un hort urbà o que vulgui fer un mercat d'intercanvi, quin creieu que és el... l'àmbit legal, quin altre problema creieu que és més greu? Eh? Ostres. Sí. 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 Una pregunta, esteu fent el dibuix o no? Eh? Però podem fer dues coses a la vegada i crec que no només les dones, que això és un altre tema que estaria bé revisar. Val, doncs ja ho han desvetllat. Ara tinc... Perquè ho sabies o perquè estaves a Venècia? Perquè m'has desmuntat una mica la dinàmica. Ah, potser, vale. Bueno, doncs aquest noi ja ens ha demostrat que és molt intel·ligent i ho ha tornat a demostrar. L'obstacle més gran que tenen totes aquestes projectes, digueu-li com vulguis, no és l'àmbit legal, és els conflictes humans no resolts. Que això és molt important, que quan dius conflictes has de dir no resolts o sí resolts, perquè conflicte no és ni bon ni dolent. Aleshores, l'obstacle més gran és la dificultat que tenim les persones per entendre'ns. I el quid de la qüestió de per què ens costa tant entendre'ns a les persones és perquè tenim una incapacitat, no sona molt bé, però una incapacitat molt gran per integrar la diferència. I per això no ens entenem. I per això estem acostumats a relacionar-nos amb identitats úniques, perquè ens costa integrar la diferència. La nostra pròpia, la que tenim tots dins nostra, que no només som una cosa, som moltes, i dins dels grups això. Dins dels grups sempre sobresurt la creença majoritària o la veu majoritària, però als marges estem deixant moltíssimes coses. I moltíssimes coses que són tan importants com les que estan al centre. Aleshores, un valor fonamental perquè aquesta cultura econòmica alternativa, que és el que fa possible l'economia alternativa, tiri endavant, és començar a canviar el xip i a veure que els conflictes són positius. Per què? Perquè un conflicte no és res més que quan dues necessitats no conflueixen. Jo tinc fred, tu tens calor. I conflictes al dia en tenim moltíssims. I a la vida hi ha moltíssims, moltíssims. Aleshores, és fonamental que aprenguem a resoldre'ls. I el primer pas per aprendre a resoldre els conflictes és canviar la visió dels conflictes que tenim. La visió que tenim dels conflictes és negativa perquè estem acostumats a que els conflictes els resolguem de forma violenta. Per això tenim una visió tan dolenta d'un conflicte. I per això associem conflicte a bronca, conflicte a mal rotllo, conflicte a marrón, i no és així. Una cosa és un mal rotllo i una altra és un conflicte. Conflicte només és dues necessitats que no conflueixen. Però dues necessitats que no conflueixen poden exposar-se, explicar-se i arribar a un acord i resoldre'ls d'una altra manera. Per tant, conflicte no és bronca i conflicte no és violència. I això és una associació que fem molt. Per tant, perquè per superar aquests problemes entre persones, no?, que hi ha als grups humans, és essencial aprendre a, sona fatal, però aprendre a conflictuar, a resoldre els conflictes d'una altra manera. Perquè tot grup de persones es trobarà, no perquè sigui dolent, és que la vida ja va d'això. Trobarà cada dia amb molts conflictes i alguns seran molt grans. Per tant, si no els aprèn a resoldre, és impossible que aquestes persones puguin treballar en grup. I aquesta economia, com ja heu vist, es basa en què va més enllà de les jerarquies. És a dir, es basa en la participació, es basa en què creiem que totes les veus són iguals i es basa en què creiem que podem fer les coses en grup. Per tant, si creiem que podem fer les coses en grup, és a dir, si creiem en la participació i no aprenem a resoldre conflictes, no podrem fer les coses en grup. Per això és un valor cultural. I per què poso aquí trencar amb el patriarcat lligat amb això? Doncs perquè allò que dèiem abans, no? Hi ha una sèrie de valors a la nostra cultura convencional que estan al centre i hi ha una altra sèrie de valors que estan marginats. Que estan marginats vol dir que estan al marge, que no els hi donem importància. Aleshores, hi ha uns valors que estan associats al món femení, que això no vol dir que siguin patrimoni de les dones ni patrimoni dels homes, són patrimoni de les persones. Sí? Però sí que és veritat que com que estan associats al món femení, la societat hem tendit a marginar-los i és probable que la majoria de persones, tant homes com dones, també els tinguem marginats. Doncs hi ha una sèrie de valors associats al món femení que són fonamentals per aprendre a resoldre conflictes de forma positiva, no? Per aprendre a conflictuar. Quins són aquests valors? Doncs són la subjectivitat, parlar des de la subjectivitat, això vol dir que jo puc dir que m'he equivocat. Si jo puc dir que m'he equivocat, puc entendre que la forma d'aprendre és equivocar-nos i la nostra societat està sancionadíssima a equivocar-se i això limita molt la transformació social, no? Perquè no dona peu a aprendre, a la subjectivitat, les emocions, perquè és important parlar d'emocions, pues no perquè sigui bonic o perquè sembli naïf, és important parlar d'emocions perquè si jo no parlo des de les emocions no puc explicar-li a l'altre quines necessitats tinc. I si Max Neef diu que el 90% de les necessitats tenen a veure amb relacions, ostres, per tenir una vida plena hauré de parlar d'emocions, no? I hauré d'aprendre a parlar d'emocions. I sempre que dic la paraula emocions, la gent posa un somriure així de ai, que bonic. Però és que fem aquest somriure perquè no estem creient que les emocions són tan importants com les idees. No? I això és molt preocupant. I l'altre tema és el tema de la subjectivitat, les emocions, i se m'ha anat. I el món privat, que se m'ha anat al cap. El món privat. La cultura nostra separa molt entre món públic i món privat. I això fa que el món privat, que és on estan la majoria de necessitats reals, es quedin amagades i per tant no satisfetes, i el món privat, que és on es du a terme tot el que seria l'economia de les cures, que és tenir cura de la gent gran, dels malalts i dels nens i nenes, també quedi amagat i no pugui integrar-se amb aquesta economia. I això no només passa al món convencional, això també passa a les cooperatives de consum, als mercats d'intercanvi, als horts urbans i a les cases ocupades. Com que tenim una cultura que no ens deixa dir vull tenir fills i no sé com fer-m'ho, no puc venir a totes les reunions perquè he de cuidar el meu avi, etc., cogeixen molt també per això. Vull dir que això no és només que passa a tots els aquests. I el tema de la soledat és perquè... Bueno, us l'explico després, el tema de la soledat, que veig que m'estic allargant. Ui, m'he allargat moltíssim, mare. Ostres. Jo que estava preocupadíssima perquè no tingués prou... Perdó. Uau. Ostres. Bueno, us explico els resultats de... a veure... Vale. El tema de qui fa aquestes pràctiques. Us explico una de les coses, al meu entendre, més important, que connecta amb tot això que he dit. Hi ha la creença de que en aquesta vida hi ha persones capitalistes i persones no capitalistes, no? Però això no és veritat. Ho pot ser a nivell d'identitat, de jo penso que sóc super anticapitalista o super no capitalista, però això és el meu discurs, una altra cosa és el que jo faig. I com que aquí parlem de pràctiques, no de discursos ideològics, el que ens interessa és veure les pràctiques. No? Per tant, tot aquest joc d'identitats fa que sigui molt complicat saber qui fa això i qui no ho fa. I és molt interessant també per trencar mites, no? Perquè el mite de la radicalitat i el mite de la coherència, que la coherència ha fet molt de mal i segueix fent molt de mal, aquests mites fan que aquestes pràctiques no creixin massa. Perquè, bueno, us ho explico després, estic allargant molt. Aleshores, quan vols calcular quantes persones, ara ja en clau així de recerca acadèmica, quan vols calcular quantes persones estan fent aquestes pràctiques és un problema molt gran, perquè no hi ha manera. Perquè hi ha persones que al seu entendre són molt alternatives i al nostre entendre són zero alternatives, i al revés. Hi ha moltes persones que creuen que no són gens alternatives i al nostre entendre són molt alternatives. I aleshores no és el mateix la identitat que el que jo crec per fer l'estudi aquest que ho són o no ho són. Doncs una cosa que va molt bé per entendre-ho és el tema de que no són el mateix els intercanvis que les persones. Que fent un símil podríem dir que no és el mateix un rol que una persona. Una persona dins seu té molts rols, no? Jo hi ha moments del dia que puc ser capitalista, altres que puc ser no capitalista i altres intermig. Però el que a mi m'interessa per saber quantes persones estan fent aquesta economia alternativa és calcular el número d'intercanvis. Sí? I això és interessant per entendre que no hi ha una economia capitalista i una no capitalista, sinó que conviuen. Per què? Perquè una persona al llarg del dia, de la setmana o del mes pot fer intercanvis en aquesta i en aquesta. Sí? Per tant, és important no confondre persones i intercanvis. Això és molt important pel que he dit, per trencar el mite de la radicalitat, perquè el mite de la radicalitat el que acostuma a crear és que hi hagi un grup de persones amb una identitat molt forta i tot un altre grup de persones que se senten fora. Ui, m'he allargat molt. Bueno, me'n vaig aquí. Aleshores, com vaig de temps, que m'he atabalat amb el tema temps? 10 minuts, mare meva. No serà molt participatiu, em sap greu. Doncs com que vam tenir problema, el que ens interessava era saber la difusió d'aquestes pràctiques en tota la societat, si era molt alta o molt baixa, vam fer una enquesta representativa de tota Barcelona, perquè vam veure que era impossible calcular quants alternatius hi havia, perquè era un tema d'identitats, i calcular els intercanvis és impossible, perquè això és una xarxa de xarxes incontrolable, no? Com que és una xarxa distribuïda, no es pot controlar. Que això explica per què totes les persones que estem a cooperatives de consum mai aconseguim fer bases de dades que funcionin. I sempre estem obsessionats en fer bases de dades, però és impossible perquè és una xarxa tan gran que ningú pot tenir la informació de tot. I per això funciona. Això vol dir que és sana quan no es pot controlar. Que per això havia posat el dibuix aquest del caordisme, no? Quan una cosa està molt lluny del control i està entre l'ordre i el caos, vol dir que és molt saludable a nivell de xarxes. Aleshores vam fer una enquesta representativa de tota Barcelona preguntant-li a 800 persones sobre 25 pràctiques, no? Preguntant si les feien o no les feien. I us explico breument els resultats que vam trobar. El resultat més gran que vam trobar és que aquestes pràctiques no són minoritàries. I per tant, allò que ens havia passat al principi, que la gent no sabia de què li parlàvem, volia dir que eren invisibles, però invisible no vol dir minoritari. Invisible vol dir que com que el teu sistema de creences no et deixa analitzar allò, tu et penses que no existeix. Però si canviessis el teu sistema de creences, ho veuries i veuries que és molt, molt gran. Aleshores, alguns resultats així que trobo que són molt interessants. De tota aquesta enquesta representativa de Barcelona, el 20% ens va dir que havien cultivat aliments per l'autoconsum, el 35% que havien fet reparacions a casa seva, el 18% que havien recollit mobles, roba o menjar al carrer, que s'havien trobat al carrer i se'ls havien endut cap a casa, que això està molt estigmatitzat però es fa molt. El 35% havia compartit l'ús d'objectes com càmeres de vídeo, eines de bricolatge, electrodomèstics, etc., que tenen un cost econòmic molt alt i un ús molt baix, amb persones que no eren membres de la seva família. El 34% havia deixat diners sense interessos a persones que no són de la seva família. El 24% ha participat en xarxes d'intercanvis de coneixement. El 21% ha intercanviat productes, roba i altres béns sense mediació de diners. El 21% ha compartit l'ús del cotxe amb persones que no són de la seva família. I això ja té a veure amb pràctiques més organitzades. El 9% ha participat alguna vegada en una cooperativa de consum, el 7% en un hort urbà, el 2% en banca ètica o cooperatives de crèdit i el 2% en moneda social. Que aquesta jo la trobo que no me l'acabo de creure, tot s'ha de dir. Crec que no m'he fet bé la pregunta, però ho trobo molt exagerat. Potser això vol dir que tenien coneixement del que era la moneda social, que ja és molt alt. I us passo cinc imatges més, a veure si així ens dona 2 minuts per escoltar-vos. Sobre l'impacte de la crisi, el 62% va dir que s'havien vist afectats negativament per la crisi. Aleshores, és interessant que si veiem dins de les persones que van dir que sí, el 6,5 feien alguna d'aquestes pràctiques. És a dir, la gent que va dir que no s'havia vist afectada per la crisi estava molt lluny de fer pràctiques. I la gent que sí, sí que en feia. Opinió sobre el capitalisme i sobre treballar menys. No tinc els tants percents. Sí, no tinc els tants percents. Els he borrat. L'opinió sobre que el capitalisme era dolent era molt més elevada que l'opinió de que el capitalisme era bo, però la majoria de la gent que deia que el capitalisme era bo no estava fent aquestes pràctiques i la gent que creia que és dolent, sí. Sobre el tema de... Vam fer una pregunta que era, estaries disposat a treballar menys i cobrar menys? Que això ho lligo amb aquella pregunta al principi, que la feina no ha de ser una cosa que fem per sacrifici, per esforç, sinó per tenir una vida més plena. De la gent que va dir que sí, el 7.0 estava fent pràctiques i el 5 no. sobre la contribució al canvi social, el mateix. Un nombre molt alt de persones que era més alta l'opinió de que sí que podien contribuir i dins d'aquesta gent molta gent feia pràctiques, en canvi les persones que deien que no podien contribuir no estaven fent pràctiques. I això és el tema que he deixat abans penjat, que era el tema de la soledat. I és que quan els preguntaves a aquestes persones per què feien les pràctiques, la majoria de persones et responien que les feien per buscar relacions més solidàries. Un altre tant per cent per passar-s'ho bé i en últim lloc per estalviar. Això vol dir que una de les motivacions més grans per fer aquestes pràctiques és per relacionar-se amb els altres, per fer coses pels altres, amb els altres i a través dels altres. Perquè no és casual que un dels problemes més greus que té el capitalisme és que necessita de la soledat per funcionar. I això al seu torn és una de les motivacions que fan que la gent canviï aquesta forma. No anem fatal de temps, no? 5 minuts? A veure si sé treure això. Us ensenyo dos minuts del documental que és precisament la part que respon a aquest per què, d'acord?
De repente, le cae la noche encima.
És el final de la descripció i
començarà el per què. És un grup de teatre de les oprimides format per 15 persones. Un grup on és molt important el grup.
Que crec que vivim en una societat, no, que potencia molt el llenguatge verbal, no? I en canvi el tema emocional del cos no és algo que es treballi des de petits, no? L'educació.
Prescindeixen del paper de director o directora. Aprenen de forma autodidacta i compartida i assumeixen la coordinació de les obres de forma rotativa.
El públic és molt important a les nostres peces perquè no és un públic passiu, sinó que és un públic totalment actiu on s'anomena espectactor o espectactriu. Aquesta peça de Teatroforo té com unes característiques, però una d'elles és que sempre acaba malament, sempre acaba amb crisis. Nosaltres a Teatre Oprimit la crisi li diem crisi xina perquè en xino crisi significa perill i oportunitat.
El Teatre de l'Oprimit és una eina al servei de la transformació social.
O sigui, si no acabés malament no hi hauria interès en canviar la situació ni en parlar del tema, no? Doncs invitem aquest públic a que canviï la situació de la peça, no?
Home, perquè és un primer pas cap a un canvi.
No tot és el que et donen o veus a la tele, no? Sinó que hi ha coses molt més senzilles que, bueno, que comentaven, no? Que és el que potser t'omplen més, no?
Des de ben petita sempre tenia la sensació, no, que vivim en una societat on, no sé, vius en una casa però com que tot està molt predeterminat, llavors, no sé, tenia la sensació de dir, però és que jo tinc ganes de construir la meva casa amb les meves mans, no?
Perquè la gent sàpiga respectar un dels altres.
Suposo que busco d'una manera, ja ho tinc a dintre, no? Que és la no conformitat amb el que em venen com el que ha de ser la meva vida.
Te das cuenta que habías perdido por el camino muchas cosas importantísimas, básicas para el ser humano.
Feina a casa, casa feina. No em conformo, no m'agrada.
Bueno, Freud diria que és culpa de la meva mare.
Però realment a mi el que m'aporta és d'entendre de com gastar-me els diners d'una forma més ètica.
Quan veu un sentiment que li produeix una injustícia o una situació que no li agrada, doncs ja intenta canviar.
Que es pot tenir una relació molt més directa amb el que un es porta a la boca, no?
Que no visquem en un lloc on no sabem d'on ven les coses, no?
Cuando necesitas cuidar de tu hijo, pero no vas a tener tiempo y lo ves, pues es cuando te lo planteas.
Pues supongo que m'agrada.
Bueno, yo me siento realizada con ello, ¿no?
Aportar algo y apoyar a cambiar la situación.
Prefereixo, saps, estimar-me algú que no pas estar sempre enfadat amb la gent i haver de mantenir, saps, uns hàbits emocionals fins i tot negatius, no?
Pero a veces yo misma me desespero de ver un montón de gente con un montón de ideas perdida en su discusión, en su debate, en su pequeña diferencia.
Una cosa tan simple com la germanor, no? Sí, al sentir que formas part d'una família.
I poder ajudar a la gente a no perderse en todo esto, ¿no? Y avanzar y hacer cosas.
O cada cop que ens reunim allà a les 15 per assajar, simplement això, ja notes, no?, una força molt gran, no?
Entendre que podem viure d'una altra manera.
Viure en un món on tot és fàcil, no?
Que al final nosotros estamos normalizando lo anormal,
no? Mentre tu ets víctima només, doncs pots dir que el sistema no sé què, que hi ha un altre que t'ha agredit, que tal... Però el moment en què tu prens consciència, no només veus el que t'està fent l'altre o el que està fent el sistema, sinó que veus el que tu pots fer també, no? La teva parcel·la de poder.
Bueno, ja està. Per concloure, una cosa molt ràpida, i és que sempre que vas a un lloc està bé parlar del que s'està fent en aquell lloc. Llavors, Can de Creix és un projecte que estan portant a terme el François i la Filca. Us deixo aquí la web per si us la voleu apuntar. Són persones que estan molt implicades al decreixement, són investigadors i estan fent investigacions que tenen sobre el decreixement i estan tirant endavant aquest projecte. I aquest projecte està a Cervera. Cervera? Em vaig a pronunciar-ho. On acaba el tren? Cervera. I bueno, són dues persones molt potents i tenen ganes de vincular-se amb tota la gent de Girona, a vegades els hi costa, i ens aprofito que aquí sou moltes persones per si teniu ganes d'apuntar-vos i bueno, us asseguro que allà es fa totes aquestes pràctiques que he explicat, allà es duen a terme i a més es duen a terme investigacions i activisme. O sigui que si teniu ganes d'escriure'ls i e-mails, estaran encantats d'obrir el projecte, que és el que tenen ganes. I em sap greu haver-me allargat tant, perquè de veritat que volia escoltar-vos.
Gràcies, Joana. Obrim un petit espai per preguntes o comentaris. No sé si us ha convençut. No? Bueno, sembla que els has convençut a tots. De totes formes, bueno, ja no us ho he dit abans, però també us passarem un mail per exemple amb aquesta adreça i altres informacions i altres informacions rellevants sobre el decreixement o sobre les persones que han participat, us enviarem per mail també. I l'accés a materials. Bé, sí.
Jo tinc una pregunta.
Carla, endavant.
Bueno,
mira, això crec que és a través de sistemes d'intercanvi són com uns nivells, no? Hi ha la gratuïtat, que seria meravellós que tots funcionéssim amb aquest, perquè és el més eficient de tots. Jo estic convençuda que d'aquí 1000 anys l'economia serà gratuïta, però encara ens falta una mica. Es veu que els tarahumanes sí que ho fan, que no sé si és veritat o no, que és una tribu que hi ha allà a Mèxic. La gratuïtat vol dir que jo li dono a algú alguna cosa gratis i ja està. Ni ja ho trobarem ni res, no, ja està. Això és la gratuïtat. Després està la reciprocitat, després ja entra el nivell de reciprocitat d'intercanvi amb moneda i després està el nivell de l'euro. Això que preguntes tu, jo crec que és interessant entendre que aquests nivells conviuen, que està bé que convisquin, però que sempre s'ha de triar l'eina més adequada a cada tipus d'intercanvi. Aleshores, això que dius tu acostuma a passar quan no estem equilibrant bé. Fer una cosa que t'ha costat molt esforç, està bé fer-ho amb moneda. Espera, torno a començar. Quan a les xarxes d'intercanvi d'ara, el problema més greu que hi ha és el que he dit abans, que la majoria de gent no produeix res. Per tant, la producció que ofereix, els béns i serveis que ofereixen aquestes xarxes és limitadíssima. Quan té sentit que introduïm la moneda? La moneda té sentit que la introduïm, és a dir, que fem intercanvis multirecíprocs, quan la producció estigui diversificada, perquè és aleshores quan jo no puc intercanviar un pot de marmelada amb un jersei de llana. Però és que ens falta moltíssim per arribar allò, perquè normalment el que estem intercanviant a les xarxes d'intercanvi és roba, llibres, algú que fa una mica de marmelada, aleshores no cal introduir la moneda. Aleshores, quan introdueixes la moneda és quan ja pots jugar amb el valor que li dones a les coses. No sé si m'estic explicant. Vale, el tema d'en vull fer ric, vale, què vol dir fer-se ric? A l'economia alternativa fer-se ric vol dir satisfer les necessitats. Val? Per tant, la moneda no té sentit acumular-la perquè no té valor en si mateixa. Aleshores, em vull fer ric en economia alternativa vol dir vull satisfer moltes necessitats. Quina és la manera que tinc jo de satisfer necessitats? Produint. Contra més produeixi, més ric seré. Per això li diuen l'economia de l'abundància, perquè depèn de mi la capacitat de ser ric, depèn de la capacitat que jo tinc de produir. Si jo puc oferir moltes coses, puc rebre moltes coses, i això és ser ric. És també el que deia abans el canvi de model. Saps? Aleshores, si tu jugues a economia alternativa, no pots acumular diners, perquè acumular diners, l'únic que vol dir és que és símptoma de que tu no estàs fent intercanvis. Per tant, el que vol dir és que ets molt pobre perquè no estàs satisfent necessitats. El problema és que no produïm, perquè si tu dediquessis molt de temps a fer un jersei de llana, però hi hagués un que ha dedicat molt de temps a fer unes sabates, estaria equilibrat. El problema que tu em dius, a mi em recorda a quan està desequilibradíssim el tema de l'esforç que t'ha costat fer allò, que llavors no pots equilibrar valors. Per això et dic que aleshores ho has d'intercanviar amb un altre, no pots barrejar, saps? No pots un mercat d'intercanvi que no hi ha moneda i que la gent, bueno, mira, agafo això que tinc a casa i ho porto, no pots comparar això amb... És molt difícil en una xarxa d'intercanvi començar a posar productors. No pot ser que només hi hagi dos productors que viuen d'això i 80 persones que estem allà i diem mira, et porto aquesta bufanda que és preciosa i no la faig servir. Encara no estem en aquest punt. A França sí. I el Camp de Creixos us ho poden explicar. Sí. Exacte, sí. 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 Això té a veure amb el mateix, però ens trobaríem el mateix problema, que serien valors que serien incomparables, no? Perquè un tindria, no sé, un jersei de llana, jo no n'he fet mai, però que són moltes hores, no? Pues posa 30 hores amb una hora de massatge, llavors estarien tan descompensats. I una altra cosa important dels bancs del temps és que normalment els bancs del temps que hi ha a Catalunya no són participatius, sinó que hi ha una organització i gent que va allà, per això no funcionen, que això també és important.
Sí, Montse.
S'estan animant, eh?
Vale, gràcies. Entenc que ja esteu treballant en que la gent que participa d'aquestes alternatives ja està generant una certa realitat, però amb la recerca que heu fet entenc que hi ha voluntat des d'aquests moviments per tant, a canviar tot el sistema? És a dir, hi ha esperança que es pugui canviar, o esperança, o dir, per tant, és possible incidir en el sistema per canviar-lo, o com que caurà pel seu propi pes, jo crec que tard o d'hora el sistema convencional actual, aquesta serà l'alternativa per tothom? Hi haurà capacitat de poder convèncer, vull dir, el fet dels que tenen en aquests moments les eines de les decisions estratègiques grans, o és que aquest camí ha de tenir aquest nivell fins que hi hagi prou gent sumada al moviment?
Uau, és una pregunta molt... Sí, però mira, jo dos... sí que és una pregunta molt interessant i em venen dues coses, una se m'ha oblidat i l'altra... Clar, és una pregunta molt interessant. Jo crec que si agaféssim les 200 persones que vam entrevistar hi hauria respostes per tots els colors. Però una mica el plantejament de la recerca era anar a veure les accions proactives, no les reactives, no de dir que aquest sistema és una merda, no? les proactives. Sí que és cert, però, com allò que dèiem, no? que a vegades són necessàries les dues, no? perquè quan veus un productor que hi ha una llei que no li permet ni poder fer, tenir, produir pa, perquè resulta que és il·legal, perquè no pot pagar els diners que no sé què. És a dir, no és que sigui il·legal, és que l'estan obligant a ser il·legal. Aleshores veus que amb la proactivitat no n'hi ha prou, que també falta una mica de reactivitat. No? I doncs jo crec que hi hauria opinions per tots els gustos. Sí que en aquest sentit és interessant la idea de procés, no? El cartell aquest, no? de vamos despacio porque vamos lejos. No, no ens preocupem d'on volem arribar, sinó per canviar les coses hem de canviar el com. Si ja les fem d'una altra manera i si les fem participatives, ja estem anant, no? I bueno, és que a mi em surten moltes veus. També em surt la veu de que bueno, les coses retroalimenten, no? I llavors ara me'n recordo el que et volia dir. Una cosa molt interessant de que ha sortit de l'enquesta és que ara que hi ha una crisi tan gran, hi ha dos tipus de grups grans que estan fent aquestes pràctiques. La gent que ho està fent per buscar-li un sentit a la vida, per raons ideològiques o digue-li com vulguis, i la gent que està fent com a pràctiques de supervivència. I això em sembla un repte molt interessant, perquè és ara quan estan escalant moltíssim, estan creixent moltíssim, perquè hi ha moltíssima gent, i llavors el repte està dins del moviment. És, el moviment serà capaç d'agafar gent que no tingui tanta ideologia com ells, però que també les estigui fent? Serem capaços de integrar la diferència, tant que hem parlat nosaltres de resoldre conflictes? És a dir, si ve una persona a l'hort urbà o al mercat d'intercanvi i no ho fa per raons ideològiques, serem capaços d'integrar aquesta gent? Per altra banda, si integrem aquesta gent serem molts més. I si som molts més, les xarxes seran prou denses i quan les xarxes són denses és quan són sostenibles. A mi em ve això, però bueno, no sé. És que és una pregunta...
Sí, hi ha una última pregunta allà.
Bueno, plantejaves que aquí el destí, el lloc d'arribada, potser no és tan important com el camí que recorre, però les experiències que van sortint a les diferents diapositives, a les diferents parts de la presentació, sempre són com de la petita escala. No? Clar, això, i estic molt interessat, però en el moment en què pugem un esglaó més i ho hem de fer en tant que organització social, com es tradueix? O sigui, jo veig que els bancs de temps poden servir a un nivell. Certs tipus de propostes d'intercanvi, de consum col·lectiu i de més serveixen a un nivell. Però la que pugem a l'esglaó, això també és possible? I us ho heu preguntat i heu arribat amb alguna conclusió al respecte?
És molt interessant perquè això és una preocupació que surt moltíssim. No? Si pugem de nivell... Però clar, l'interessant del tema és que això s'organitza com una xarxa distribuïda, una xarxa de xarxes molt gran, i en les xarxes de xarxes no hi ha nivells. Que això ens costa molt d'entendre, però no hi ha nivells, no hem de pujar enlloc. Això passa a les jerarquies, aleshores sí que hi ha nivells. Però quan són molts projectes petitets que tenen una capacitat d'intercanviar informació supereficient, perquè simplement la informació és oberta i l'agafa qui vol, no? com el programari lliure, no hi ha un altre nivell. És a dir, són petits mons que estan enxarxats. Això, en tal i com s'organitza això, és a dir, en aquesta realitat no hi ha nivells, hi ha xarxes. I això ens costa molt d'entendre. Això té a veure amb la seva pregunta, si ara està convivint un sistema on sí que hi ha nivells amb aquest, però és que en aquest no hi ha nivells, perquè a les xarxes distribuïdes no hi ha nivells. No hi ha organitzacions d'organitzacions perquè no calen, perquè no són eficients. Com? Clar, això no t'ho puc dir. O sigui, per exemple, et refereixes a com faríem els ordinadors, no? Sí. Clar, això no t'ho puc dir. Ara me atengo a que soc investigadora, però això no t'ho puc dir perquè nosaltres estudiem la realitat. Sí que quan vas a congressos del decreixement, no, ja se'n parla molt, no, d'això, de quina seria la forma més eficient de fer-ho, centralitzar la producció i distribuir-la? No t'ho puc dir, no ho sé.